Ràdio Tiana, les notícies.
La música del Diablo, el mític programa de blues d'aquesta emissora, torna a la programació de la local Ràdio Tiana. La tianenca Mari Carmen Esteve escriu i autopublica un llibre sobre les peripècies del seu propi gos que va recollir a una gossera d'Andalusia. L'aula d'extensió universitària tanca temporada Tiana aquest dijous amb una xerrada sobre les jueves de la Catalunya medieval. Les organitzadores fan un bon balanç del curs. Es confessa malalt de blues. Poques persones en saben tant i en volen saber encara més sobre aquest gènere musical. Per això, en Josep Maria Domènech ha volgut tornar a Ràdio Tiana per fer de nou la música del Diable, el programa sobre blues i una mica de jazz que podreu escoltar cada dos divendres de 5 a 6 de la tarda. El programa va ser a Ràdio Tiana cada setmana durant 8 anys, però per raons personals en Josep Maria havia hagut de deixar aquesta cita de cada divendres. Ara hi torna amb moltíssima il·lusió, explica.
Tenia moltes ganes de tornar. Moltes ganes de tornar per situacions que ara no venen al cas d'explicar, i he trigat uns mesos més del que em pensava, com a mínim 3, però ara estic realment motivat per tornar a fer aquests programes de blues, amb música renovada, amb música de tot el de blues, però de tot el gènere de blues que hi ha un munt.
El blues, en poc més d'un segle de vida, té especialistes tan fidels com en Josep Maria. Tot i que és enginyer de professió, el tianenc ja ha publicat dos llibres sobre el tema. Diu que torna a la ràdio de Tiana perquè troba a faltar els seus oients.
A la ràdio torno, però no t'ho falta, això per començar. No t'ho falta aquella comunicació amb l'oïdor que vam tindre durant 7 anys, del 2004 fins al 2012, perdó, 7 anys, no, són 8 anys. I bueno, que em va servir a mi també per poder escriure dos llibres sobre el blues, un del respecte al blues britànic i l'altre respecte als pianistes de blues. I això, doncs, clar, jo crec que s'ha de ser agraït i tornar als orígens d'això que us estic dient dels llibres. I això no és més bé que tornar a fer el programa de blues per la ràdio i recordar tot allò que vam estar gaudint amb tots els companys de la ràdio, vosaltres oïdors.
En Josep Maria té un propòsit clar amb aquest retorn a la ràdio. S'adreça molt especialment als nois i noies joves perquè, assegura, no poden desconèixer el blues. També es torna a adreçar als seus veterans de sempre.
La joventut, i quan dic joventut d'avui en dia, em refereixo als nanos entre 30 i de 30 anys màxim, o 32, 33, aquesta música, la majoria d'aquest tipus de personal no és coneguda per ells. Per tant, me'n dirigeixo amb ells perquè puguin conèixer l'origen de moltes músiques de les que s'escolten, i em dirigeixo realment als veterans, persones ja de 40, 50, 60 anys que han viscut en el seu moment l'explosió del blues que va ser cap als anys 60. I bueno, aquest m'agradaria que fos el que escoltés aquests programes i que, si es pot comunicar amb la ràdio per fer-me saber si us agrada o no us agrada, doncs millor.
Com sempre, els programes de la música del Diable us els podreu descarregar des del podcast de Ràdio Tiana. Una meravella informàtica, diu en Josep Maria. Com sempre, també el podreu escoltar en directe des del 107.2 de la FM o des del web de la local Ràdio Tiana. Recordeu, des d'aquest divendres 18 de maig, cada dos divendres, de 5 a 6 de la tarda. Un llebrer negre anomenat Caco és el protagonista d'un conte escrit per la tianenca Carmen Esteve. Destinarà una part dels seus beneficis a una protectora d'animals. Marta López.
Un llebrer negre anomenat Caco és el protagonista del conte que ha escrit la tianenca Mari Carmen Esteve. El mateix Caco explica la seva història en primera persona. Una història que comença amb la seva mare, passa per la gossera de Morón de la frontera, on va néixer, i acaba amb la seva arribada a Tiana, quan la Carmen l'adopta.
Comencem amb la història de la seva mare. O sigui, ell encara no ha nascut i ja diu aquí a les primeres pàgines, ves? Diu: "Hola, jo sóc el Caco i aquesta història comença a Morón de la Frontera, bueno, a la càlida Andalusia, quan jo encara no havia nascut." I ja comença a contar la història de la mare i del pare, com pateix la mare, i ja quan neix ell, pues ja lo trastoquera i lo deixo, i quan ve aquí a Tiana, perquè el van adoptar en 4 mesos, i el van portar amb una furgoneta de MRV, me'n recordo. I llavors el van portar aquí a casa i des de llavors pues ja fa 6 anys.
La Mari Carmen explica que va ser la protectora on va néixer el Caco, a Morón de la Frontera, qui li va explicar la història de la seva mare i va decidir començar el llibre amb ella. Tot i que el conte acaba quan la Carmen adopta el Caco i arriba a Tiana, amb 4 mesos, ella no descarta escriure un altre llibre explicant anècdotes i les seves trapelleries, ara que ja té 6 anys.
El nom de Caco li ve perquè és un lladre. Ja el portava de la protectora, aquest nom, jo no l'hi he canviat, I és un lladre, o sigui, quan agafa una cosa sempre està a la guai a veure què pot rampinyar, o sigui, és molt... No és com els galgos normalment que adopten d'aquestes protectores de sandotxa o galgos del... Saps? Que aquests, els pobres, tenen els veus apagadets perquè els han tret a l'ànima. Aquest no, els que no es crien amb el galgués, o sigui, són... Trapelles i... Además, la cara ja se li veu.
La Mari Carmen explica que una part dels beneficis del llibre va destinada a una protectora de Lorca, Múrcia.
Quan va haver-hi el terremoto de Lorca, jo col·laboro amb una protectora d'allà, que van portar gossos cap aquí perquè siguessin adoptats i això, i llavors una part d'aquesta dels beneficis del llibre, diguéssim, que es posarà a la venda a 10 euros, llavors aniran cap a la protectora. Més que res per ajudar una mica, no? O sigui, si fas alguna cosa d'aquestes, doncs que sigui una mica d'ajuda.
I és que tant ella com les seves filles estan molt conscienciades i col·laboren amb diverses gosseres, com les de Montgat i Tiana.
Mira, la meva filla té adoptada una gossa d'aquí, de la protectora de Tiana Montgat, d'Abama Propat. Té una gossa que la va adoptar ella ja fa anys, la Canela, que tothom la coneix, molt maca la gossa. I ella també col·laborava aquí a dalt rentant. Anava, no sé si els dimarts o els dijous, i anava i rentava les gàbies dels gossos i col·laborant. Sempre hem estat, i a casa tinc gossos i tinc gats, i sempre hem col·laborat.
De fet, els agraïments al llibre surten el nom de les seves filles. Elles han sigut les que l'han ajudat a publicar el conte. Li han traduït al català, li han fet les fotografies i els dibuixos, la portada i els tràmits per tal que Amazon li edités. Com diu la Mari Carmen, ella només s'ha encarregat d'escriure la història. A partir d'aquest dilluns, ja es poden trobar exemples d'un llebrer anomenat Caco a la Casper Botiga i a la Biblioteca Can Baratau. També es podran aconseguir mitjançant Amazon.
Una xerrada de la directora del Museu d'Història del Jueu, Sílvia Planes, tanca aquest dijous la programació a Tiana de l'Aula d'Extensió Universitària per aquest curs. L'aula ha portat una desena de xerrades a Tiana durant el curs que acaba amb una mitjana d'entre 70 i 80 assistents. Sílvia Planes farà focus dijous en les dones jueves a la Catalunya medieval, una xerrada que ha despertat molta expectació cada vegada que l'ha fet a diferents indrets de Catalunya. Rosa Gil, una de les organitzadores de l'Aula d'Extensió Universitària, ens parla de la Sílvia Planes.
És llicenciada en Història Medieval per la Universitat de Barcelona. Va néixer a Camprodon el 1965. El seu camp de recerca és la història de les dones jueves a la Catalunya medieval. És investigadora en tota la història dels jueus, sobretot a Girona, perquè ella està a Girona, no? Però especialment per les dones jueves, el seu paper que feien dins de la comunitat jueva, que era molt important. I, bueno, suposo que ens aclarirà moltes coses, però ella segueix investigant, fa recerca d'arxius, i, clar, suposo que cada vegada que fa una conferència porta moltes més coses, perquè ella segueix fent-ho, no?
Des de l'organització fan un balanç positiu d'aquest cicle de xerrades de l'aula d'extensió a Tiana i Montgat, que ja fa 5 anys que funciona. El nombre d'assistents a la sala Albéniz, on s'han fet totes les conferències, ha augmentat respecte al curs passat. Aquest curs hi ha anat una mitjana d'entre 70 i 80 persones.
És positiu, jo crec que sí, que ha millorat alguna cosa. Costa molt arrencar la gent i encara hi ha gent que ens desconeix. Això, vull dir, dins de tota la propaganda que fem, tant amb vosaltres com amb la revista de Tiana, hi ha una mica de desconeixement també encara, perquè hi ha persones que a vegades parlem al boca a orella, que això també els hi han dit als socis, que ho facin, perquè a vegades és més això que altra cosa, no? Però ens ha ajudat molt la ràdio, la local, Tiana, i també la revista Tiana. I la biblioteca també, vull dir, penseu que ara també ells col·laboren, sempre fent una exposició dels temes que portem, i a Montgat igual, ara també ho fan.
Aquest curs, l'Aula d'Extensió Universitària ha tractat temes tan diversos com l'eutanàsia, l'Antàrtida, el món àrab medieval o els mites en l'alimentació. Alguns han agradat tant que repetiran el curs vinent, explica la Rosa.
Bueno, això encara ho tenim d'estudiar, però sí que n'hi ha alguns que potser repetirem, com va ser aquest, el neuròleg, que va ser el tema, es va quedar curt, diguéssim, no vam acabar-lo i volem tornar-lo, perquè la gent, vam fer l'assemblea aquest dijous passat, i la gent tornava a demanar és que va ser impressionant. I després també el tema de l'eutanàsia, diu que també el volíem acabar, perquè va quedar també amb més ganes de saber més. Vull dir, clar, tenim una hora d'exposició potser de conferència i després el torn de les preguntes, i a vegades hi ha temes que són, no diria conflictius, però que la gent vol saber més.
La Rosa insisteix que les activitats que organitzen van adreçades a tots els públics, no només a gent gran, i que no són cursos, són només xerrades i prou, explica l'organitzadora. A més de la d'aquest dijous, que es farà a les 6:30 de la tarda a la sala d'exposicions del Casal, encara hi haurà una última xerrada a la sala Pau Casals de Montgat el 14 de juny. Serà especial. Albert Beorlegui, especialista en cinema, parlarà de la màgia dels musicals clàssics. Des de les 6 de la tarda d'aquest diumenge, una hora d'emoció, humor i realitat ha captivat els espectadors de l'obra No és país per a negres, de Sílvia Albert. L'actriu narra la seva pròpia història, la d'una negra nascuda en un país de blancs l'any 1976. A través de tòpics, acudits i espots televisius, exposa tots aquells comportaments racistes que perduren a la nostra societat. Els espectadors són convidats a una reflexió permanent, que potser comença amb la cançó que deia Jo soy aquel negrito a l'espot publicitari de Colacao i acaba amb el missatge més punyent de l'obra. Hi ha algun país per negres? Algun dia un país rebrà amb els braços oberts tots aquells que fugen de casa seva per poder viure? La Sílvia recalca la importància d'escoltar narratives que divergeixin de la tradicional, de l'escrita per autors o autores blancs. És per aquest motiu que sobta la història que se'ns explica. Tots la coneixem, tothom l'ha presenciat alguna vegada, però no en som els protagonistes. Els protagonistes són aquells als que normalment deixem sense veu.
Bueno, és molt important escoltar altres narratives, no? Perquè la història sempre ha sigut contada per homes blancs, en su gran majoria, sempre hi ha alguna altra dona blanca també que conta, però clar, el punt de vista d'aquestes històries és aquest, no? Però en canvi, quan contes la història des d'un altre punt de vista, no? Com per exemple d'una dona negra, no? Canvia tot, no? Canvia la història, i per això és important, per contar, per saber quines són les altres versions, que normalment no ho sabem.
En aquest sentit, l'actriu ens recorda que no hem de donar veu a aquells que ja la tenen perquè són capaços d'explicar les seves pròpies històries.
Sempre estem com la idea de donar-nos veu a la comunitat afrodescendent. No, nosaltres tenim veu i la podem fer servir, i per això és important fer-la servir i fer-la llegar a la gent, perquè la gent també pugui reflexionar sobre la identitat dels altres, com es configura d'ells, i fer una revisió dels racismes i els estereotips que tots tenim, i si no ens parem i ens ho mirem, continuarem repetint determinades situacions.
Les veus que difereixen de la nostra ens aporten nous punts de vista, essencials per reflexionar. La Sílvia ens parla de revisió, un dels verbs principals de l'obra.
La gent blanca fa això, no? Es revisa, i la gent negra i la gent racialitzada també es revisa, perquè també ens hem de revisar nosaltres, però sobretot se sent representada, no? Sent que per primera vegada s'està contant la seva història, l'escenari, s'està parlant d'ells i elles en primera persona.
Entre el públic, l'opinió ha estat bastant unànime. Moltes persones han sortit emocionades de la sala i, en general, reflexionant sobre tots aquells comportaments que dia a dia veiem, però que no reconeixem com a racisme o discriminació. La Josefina i en Mateu ens expliquen què els ha semblat l'obra.
Ah, una lliçó de vida, sí. Encara que tu pensis que és així, fins que no ho veus representat, no te n'adones prou. Però sí,
me hizo. Realment, posar-se al seu puesto, està molt bé que ella ho denunciï, perquè a vegades no hi caus amb aquestes coses, no les veus fins que algú te les mostra un de la cara. I sobretot que els països no acceptem a la gent que surt del seu país per necessitats, no perquè vulguin.
Aquest acte ha estat organitzat per la Diputació de Barcelona. L'obra de Sílvia Albert segueix de poble en poble i la podrem veure a Montornès del Vallès el 18 de maig, a Castellví el dia 19 i a la Llagosta el 31 d'aquest mes.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.